Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 7 de març del 2023. Comencem el dia més fresca que no pas ahir. I amb alguns núvols a les comarques del sud, durant tot el dia es mantindrà el cel mig tapat, amb algun ruixat a la cara nord del Pirineu i a la tarda entre Girona i Barcelona. L'ambient a migdia serà més càlid que no pas ahir, bufarà el vent de ponent, sobretot al centre i al sud de Catalunya. La Vanguardia i Crònica Libre publiquen avui noves revelacions de l'operació Catalunya. Atenció, que segons La Vanguardia, el govern d'Espanya, a l'època que estava en mans del PP, va decidir posar en marxa aquesta operació just l'endemà de la primera gran manifestació de la Diada, el 12 de setembre del 2012. Concretament, l'home que ho engega tot és qui llavors era ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. Aquí comença tot. Amb ell, l'entorn de Jorge Fernández Díaz, per recomanació de Juan Cotino, exdirector de la policia espanyola durant la presidència de José María Aznar, contacta amb l'excomissari José Manuel Villarejo i li encarrega desactivar el moviment independentista. Com? En un principi, traient draps bruts de Convergència i Unió, que era el partit que governava a Catalunya. Això coincideix amb un moment polític important, la negativa de Mariano Rajoy al pacte fiscal i la convocatòria electoral per part de l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas. De seguida ho ampliem perquè tot plegat té víctimes col·laterals intolerables. Mentrestant, recordeu el cas de l'Institut Palau de Sant Andreu de la Barca i de tota la polèmica que hi va haver perquè una desena de professors van parlar a classe del que passava l'1 d'octubre, del que va passar l'1 d'octubre? Recordeu tota la polèmica i el rebombori mediàtic que hi va haver amb càmeres i càmeres davant de l'Institut perquè es considerava que s'havia menystingut els fills dels agents de la Guàrdia Civil que hi estudiaven? Doncs la justícia ha arxivat 8 de les noves causes obertes, de les 9 causes obertes contra els professors, perquè tal com llegim el punt avui, parlar de l'octubre a classe no és delicte. Farem tertúlia a partir de les 9 amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, amb Joan López Alegre, amb Toni Aira, Bernat de Déu i don Anton Losada. Òbviament també parlarem del ciberatac a l'Hospital Clínic de Barcelona, que molt lentament recupera l'activitat, tot i que les previsions per la tornada a la normalitat no són optimistes. El centre alerta que va per llarg. De moment, segons el Departament de Salut, avui ja es podran fer el 10% de les consultes externes i prop de la meitat de les operacions programades. Ahir se'n van anul·lar unes 150. Llavors, avui ens preguntarem des d'un punt de vista personal, amb un telèfon mòbil a la mà, com ens podem protegir, què hem de fer com a usuaris per no posar les coses fàcils als delinqüents informàtics. Bruno Pérez Juncà ens tornarà a acompanyar aquí al món a RAC1. Pere Mastrepitjera, l'ull de poll. Els esports, nova polèmica amb el VAR. En aquest cas, en l'empat a 0 entre Osasuna i Celta, els navarresos han demanat formalment que els àrbitres aclareixin per què han anul·lat per fora de joc un gol d'Abde a un quart d'hora del final, quan les imatges que va difondre el VAR s'hi veu Ximi Ávila en línia amb la defensa. En fi, i a les 11 tocades saludarem novament el productor Tinet Rovira, aquí al món a RAC1, el director de GES Music i el responsable d'un dels realities més de moda del moment, Traitors, HBO Max, que reuneix 18 personatges famosos, entre els quals hi ha 3 traïdors. Amb ells, els nostres crítics de tele, David Broc i Alejandra Palés, i amb el Bartolí, el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Cop d'ull a la matinada. Nilsa Martí, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Nil?
Doncs sí, d'entrada, aquestes novetats de l'operació Catalunya que aporta aquest matí La Vanguardia, el diari aporta detalls, com ara que el govern espanyol del PP va decidir posar-la en marxa tot just el dia després de la diada del 2012. Va ser el ministre de l'Interior, aleshores, Jorge Fernández Díaz, el qui va dictar que calia actuar de manera bruta després de veure la magnitud de la manifestació independentista. Com es va gestar la llista de personalitats a qui perseguir, independentistes o no? El gruix ja sabíem que l'havia inclòs Alicia Sánchez Camacho en conversa amb Villarejo, Camacho, que havia parlat amb Victoria Álvarez, per exemple, ja s'hi havien inclòs els noms de la família Pujol o de la Sumarroca, però també coneixem amb el diari que Villarejo va incloure, per negocis seus, que ell feia amb empresaris, altres noms, com el de Susana Monge, l'exdirectiva del Barça, que va explicar el seu cas al món a RAC1, els xantatges i falsedats a què la van sotmetre i que van acabar per enfonsar-li el negoci. Però la Vanguardia també hi assegura altres qüestions. Per exemple, que l'aleshores secretari general del PP, Maria Dolores de Cospedal, va ser qui va comprar a Javier de la Rosa perquè denunciés la família Pujol. Això va ser just a finals del 2012, abans que Pujol reconegués que tenia diners a Andorra, la famosa deixa de l'avis Florenci. Com a mínim, de Cospedal va fer un pagament de 150.000 euros a De la Rosa per mediació del que aleshores era el seu cap de gabinet, quan ella també era presidenta de Castella-La Manxa.
Jo ja no... Pensava que la meva capacitat de sorpresa ja no hi cabia res més, però sí que és il·limitada. Aquí hi ha... aquí hi ha casos... O sigui, hi ha una persona que li han destrossat la vida. Bueno, n'hi ha moltes, eh? Moltes, moltes. Unes econòmicament, unes altres des d'un punt de vista social, d'altres des del punt de vista físic, però altres des del punt de vista de reputacional, que és tremendo. Que és tremendo. La maldat d'aquesta gent. La maldat. Però n'hi ha una persona que és bestial. Que és Susana Monge. Susana Monge passava per allà. I per un tema empresarial li foten la vida en l'aire. Que és aquell dia que surt en aquella entrevista que estic per tirar-la, tal qual la vam fer, perquè és que va ser terrible i reveladora, que diu que es va reunir amb aquesta gent que no sabia per què reunir, i de cop i volta va sortir d'allà a vomitar. O sigui, la maldat de tota aquesta gentussa, i que no passi res, i que no passi res, vull dir, és indignant, de debò. És indignant. Hi ha alguna notícia reveladora relativament nova, bueno, que la data, però és que, a més, és recordar-nos una altra vegada. Hi ha aquelles coses que a mi m'agraden tant de La Vanguardia, que és quan hi ha allò, aquella mena, els satèl·lits, saps? Allò que Rajoy, Jorge Moragas, qui vi aquí. I, a més, qui col·loca. És a dir, m'agrada molt aquesta història perquè qui col·loca? La Vanguardia col·loca Mariano Rajoy, Jorge Moragas, Alicia Sánchez Camacho, Maria Dolores de Cospedal, marit de la Cospedal, Ignacio López del Hierro, el cap de gabinet de la Secretaria General del PP, Maria Dolores de Cospedal, i, a dins de tot, Jorge Fernández Díaz, Juan Cotino, Francisco Martínez, el número 2 del ministre de l'Interior, i a partir d'aquí, tota la carrincloneria aquesta de Villarejo, Pino, García Castaño, Martín Blas, Celestino Barroso, Bonifacio Díaz... Tota aquesta caterva de Torrentes, més Pepe Gotera i Otilio. Tot això el dia que després que Jaume Giró s'afegís ahir a la via oberta per Sandro Rosell.
Sí, perquè tot això hi ha els casos que estan judicialitzats, la gent que està imputada en algun cas i els que no. Doncs bé, l'exconseller d'Economia ha presentat querella contra aquesta operació a Catalunya als jutjats de Madrid, assenyala, entre d'altres, a Jorge Fernández Díaz, de qui ara ho dèiem, que sí que està imputat, però també altres noms que no, com Alicia Sánchez Camacho, que fins ara n'havia quedat al marge. Ho recull l'escrit judicial, aquesta querella que ha presentat Giró i a la qual ha tingut accés RAC1. I, per cert, les últimes hores també hem sabut que Xavier Trias, un altre dels damnificats per tota aquesta operació a Catalunya, no presentarà cap querella. Ho ha descartat aquesta nit al 9C de RAC1, aquests els seus arguments.
Perquè em gasti els diners i em tornin a dir el mateix que ja m'han dit, perquè diuen, escolta'm, tornaran a dir el mateix. Diu, Sara, això què et genera? Home, a mi em genera una gran indignació.
Trias també hi ha dit, el 9C, que es van equivocar fent saltar pels aires l'antiga Convergència, arran sobretot dels draps bruts, molts d'ells inventats, que van sortir a partir del 2012.
El que us deia abans, perdoneu, que són les 6 i 9 minuts, el que us deia abans dels que passaven per allà, i no tenien, que havia comentat fa uns moments el Nil, diu, Villarejo hi va incloure com a part de l'operació Catalunya altres persones sobre les quals ni Alicia Sánchez Camacho ni cap de les seves altres fonts en aquest assumpte li havien dit res, però contra les quals ell, Villarejo, ja preparava maniobres per complir amb encàrrecs particulars pagats per homes de negocis competidors dels afectats. És a dir, ni independència ni hòstia. Perdó. Estem parlant de gent que passava per allà. Estem parlant de Susana Monge, empresària de la construcció, Xavier Vinyals, excònsul de Letònia i recordem que president de la Plataforma per Seleccions Catalanes sobre qui Villarejo havia elaborat, per encàrrec d'un familiar amb qui es disputava una empresa, un informe per extorsionar-lo. Aquell informe acabaria copiat paràgraf per paràgraf en una denúncia anònima que va servir per imputar Xavier Vinyals en el cas Volhov. I és que de debò. És que no. Bueno, a tot això, l'Audiència de Barcelona ha arxivat completament 8 de les 9 causes contra professors de l'Institut al Palau de Sant Andreu de la Barca.
Que són els professors a qui acusaven de delicte d'odi per suposadament haver menyspreat, humiliat alumnes fills de guàrdies civils els dies després del referèndum de l'1 d'octubre, quan es va parlar d'aquell referèndum a l'aula. Doncs bé, segons explica el Punt Avui, el tribunal considera que no van cometre cap delicte. Quan vam parlar de l'UO a classe, només continua investigant a un dels docents perquè hi veu algun indici de possible delicte. Per la resta, res de res.
El merder que va haver-hi, te'n recordes, el merder? Totes les televisions allà, a aquesta hora ja estaven connectats. Menys Antena 3, que està Vicenta, que continua allà. Està allà, eh? Està allà estupenda. Fa allà clavada. És la dona més popular de la matinada. Antena 3, una senyora que, escolta'm, tu, està allà, primer plano, eh? No varia, primer plano. Està allà, ja està. I sí, ara li hem posat la cara i que té una... Bueno, pobreta. Bueno, més coses, va, què més tenim de nit i matinada?
Doncs que gairebé dos dies després del ciberatac, l'Hospital Clínic recupera aquest matí una part de l'activitat, tot i que encara és molt lluny de funcionar amb normalitat. Segons Salut, avui es podran fer el 10% de les consultes externes i vora la meitat de les operacions que hi havia programades. En canvi, es continuaran ajornant les sessions de radioteràpia oncològica no urgents. Ahir ja es van haver d'ajornar 150 cirurgies i unes 2.500 visites d'especialista. La direcció dona per fet que tornar del tot a la normalitat va per llarg, sobretot perquè, diuen, volen posar per davant la seguretat i també les dades dels pacients.
Va. Això també... Això és gravíssim. Sí, estem d'una darrere una altra. Aquesta és gravíssima. Si està un atac informàtic que fot en l'aire tot un hospital públic de Catalunya... En fi, bueno, hi havia una persona que ha ajornat una cita... i que, bueno, com tantes altres.
Sí, hem pogut sentir alguns testimonis aquesta nit passada al 9C de RAC1. Un, per exemple, és el de l'exalcaldessa de Calella, el Maresme, de Montserrat Candini, justament va deixar l'alcaldia també arran de la malaltia. S'està tractant d'un càncer i ha explicat la seva situació aquesta nit.
S'altera les etapes i s'altera el tractament, doncs tens una sensació com de que no tens protecció. És impotència i és la sensació de que en quin món vivim, no? Jo només em surt tot el dia d'anar dient que és tan amoral, és inhumà.
I des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya asseguren que el del Clínic ha estat un atac tècnicament molt innovador. Això sí, avisen els pirates del grup Ransom House que no pensen negociar res ni pagar cap rescat.
Seguim en plana sanitària perquè la Generalitat engega un pla de mesures urgents per combatre les llistes d'espera.
Serà tant a l'atenció primària com als hospitals. A la primària es formaran 2.000 administratius perquè puguin descarregar de feina, bàsicament de burocràcia, els metges i els infermers. També reforçaran les centraletes telefòniques. L'objectiu és que a finals d'aquest mateix any, 7 de cada 10 persones que demanen hora al metge de capçalera aconsegueixin per al cap de 5 dies a tot estirar. Abans dels hospitals, Salut es compromet a fer aquest any 140.000 visites més, augmentar també les proves diagnòstiques i les cirurgies, i com, doncs, si cal, han dit, programant intervencions al cap de setmana i fent més hores perquè de personal en falta.
Més coses.
Doncs que els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home que hauria insultat amb consignes racistes un nen negre que jugava a futbol en una competició infantil aquest cap de setmana passat a Sant Martí de Provençals, a Barcelona, partit entre la penya barcelonista Barcino, en què juga el nen afectat, i la Fundació Futbol Badalona. L'àrbitre va aturar el joc perquè un espectador no parava d'insultar-lo. Li va dir, per exemple, mico o fill de puta, insistentment, a l'infant. Segons la policia, el club badaloni nega que se l'insultés.
Per cert, que aquesta tarda es fa al Congrés la primera votació de la reforma de la llei del només sí és sí.
I si no hi ha sorpreses, hi haurà trencament entre el PSOE i Podem, i la reforma socialista tirarà endavant amb els vots del PP. Ahir Podem, de fet, acusava Pedro Sánchez de llançar-se als braços de la dreta. Recordem que el punt de conflicte no és recuperar penes més altes, això ho veuen bé tots dos partits, sinó què passa amb el consentiment. El PSOE assegura que la seva proposta no el toca, Podem creu que amb el nou text sí que deixaria de ser el pal de paller de la llei.
I aquesta nit hem tingut una estrena sonada.
Sí, perquè de Coll de Gom ha començat el seu comiat dels escenaris amb l'estrena de L'alegria que passa.
Un dia es trencarà.
de celebrar 50 anys, la companyia ha estrenat aquesta nit el seu darrer musical de creació pròpia. Ho ha fet al Teatre Poliorama, ple a vessar, que s'ha desfet en aplaudiments per aquest espectacle, que està basat en una obra curta de Santiago Rusiñol i que la posa a l'actualitat, posant de manifest la dificultat de sortir del sistema. L'obra s'estrenava ahir a la nit, es anirà representant les properes setmanes de dijous a diumenge al Poliorama.
Pel que fa als esports, què tenim d'aquesta nit i matinada, Albert?
Doncs que la jornada 24 de primera s'ha acabat amb un nou despropòsit del VAR en l'empat a 0 entre l'Osasuna i el Celta. El club navarrès treu foc pels queixals i ja ha demanat un aclariment perquè no està d'acord amb el fora de joc en la jugada del gol d'Abde un quart d'hora pel final. A l'Osasuna no li quadra gens ni mica la imatge que va difondre el VAR per justificar la posició antireglamentària. I veient aquesta imatge, la veritat és que tenen raó. El fora de joc és del Ximi Ávila, però en el moment que aturen aquesta imatge, el davanter de l'Osasuna està en línia amb el defensa del Celta. A més, els dos se'ls agafen parts del cos diferents, cosa que el reglament no contempla. A un l'espatlla i a l'altre el colze, i així sí que sembla que estigui més avançat. Amb aquest empat, per cert, el Celta supera la classificació l'Espanyol, que ara és 13, malgrat que continua amb dos punts de marge sobre el descens.
Hi ha una cosa que en té... El futbolista lladre de guant blanc, que es diu Neymar, que es perdrà el que queda de temporada ara per una lesió al turmell dret.
El brasiler del PSG s'ha d'operar i estarà entre 3 i 4 mesos de baixa. A París, atenció, Neymar ja s'ha lesionat 20 vegades, ha estat 500 dies de baixa. I s'ha perdut 500 dies de baixa. Sí, sí, va arribar el 2017, s'ha perdut 91 partits, a més. A més, per ser avui a la Champions, sabrem els dos primers quart finalistes. El Chelsea rep el Borussia Dortmund amb un 1-0 dels alemanys de l'anada i el Benfica juga a casa contra el Bruges amb 2-0 pels portuguesos. Els dos partits són a les 9 de la nit i a RAC més 1, coincidint amb l'Olympiacos Barça de l'Eurolliga de bàsquet a partir de les 8 i també a RAC més 1.
I alguna cosa més?
Sí, tres qüestions. Que l'espanyol Brian Olivanés dubta pel partit de dissabte al Santiago Bernabéu amb un cop a la cama esquerra. Que els Estats Units no deixen jugar Novak Djokovic ni als Masters 1000 d'Indian Wells ni tampoc a Miami per no estar vacunat. I que la Copa de la Reina de Futbol, la justícia ordinària, ha tombat el recurs del Barça per l'alineació indeguda de la brasilera Jayce. Entre avui i dijous es juguen els quarts de final de la competició.
Ai, el temps! Ai. Ja comencem aquella època que... Veus alguna cosa?
Que pugen les temperatures, és la notícia d'aquesta setmana, i a més també amb vent fort de ponent, que bufarà sobretot al centre i al sud del país. Bufarà especialment a partir d'avui al migdia, es mantindrà també de cara als propers dies, i avui comença aquesta pujada dels termòmetres, que serà més acusada avui a les comarques de Girona, costa i prelitoral de Barcelona, i els propers dies també es notarà cap a la resta, es notarà demà i de nou al cap de setmana. Estem parlant de valors que avui al migdia es mouran entre els 14 i els 19 graus, demà entre els 17 i els 20 i el cap de setmana entre els 20 i els 25 graus. Per tant, un ambient càlid i pujant les temperatures tant de dia com també de nit. I avui amb aquest cel emblanquinat, enterbolit, mig ennuvolat i fins i tot amb algun ruixat cap a la vall de la Vall d'Aran, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça, amb cota de neu al voltant dels 1.700 metres. I ara al matí no es descarten quatre gotes també al voltant del massís dels Ports.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
El diàling. Això, allò de la teva amiga, ho has apuntat o no?
No, ha sigut molt poqueta cosa.
Ha estat res.
No, però l'he mirat de Raül i dic, ja està.
I jo t'he fet el gest de tranquil·la.
Sí, sí, 18.
Tranquil·la.
Què tal?
Segueix. Bé, molt bé. I tu? Com estàs?
Podríem estar francament millor.
Sí? No fas mala cara.
Que faig mala cara?
No fas mala cara.
Mira, deixa, aprofita amb aquesta centrada que m'has fotut per rematar de cap.
Vinga.
Perquè ja sabem que és dels millors, però per si de cas l'equip del doctor Ramon Cugat i de la doctora Montse Garcia i de la Dèbora i de tot l'equip que treballa a la Quirón al seu costat, ostres, gràcies per tractar-me tan bé i per fer-me menys mal del que em pensava. Tot i que...
Si és que ajuda molt que hi hagi molt, un bon
molt,
equip,
o sigui, ara t'ho dic,
sí, fa facilíssim.
Molt. Ara t'he de dir que allà no em feia mal, ja no em fa mal. Em fa mal tota la resta. Però ja no. Ja m'ha dit que era normal. Però bueno, és que ja m'ho van avisar. Venia ensenyat de sèrie.
Mm. Ja et van avisar, et van prevenir.
Ui, em van dir, bueno... I us diuen factors de creixement. Jo segurament, si algú que està escoltant a la ràdio sent l'expressió factors de creixement, segurament se li han fotut els pèls de punta. I a mi també quan m'ho van dir i quan m'ho van fer. Però ja està, ja ha passat. amenaça no em tornaré aviat, però no passa res. No passa res. Però endavant, és veritat, una cosa molt important, quan tens una cosa d'aquestes, és igual, sí, quin sigui, amb un volum més bèstia i tal, ostres, la gent que t'acomboia, la gent que et tracta, que hosti, és bestial. És admirable, t'ho juro, és admirable. I per tant, ostres, la gent de la Quirón i del doctor Cugat, doncs moltes gràcies. Què tal? Com estàs?
Jo m'ho he arribat a passar bé a vegades quan he anat al metge. Quan et tracten així de manera simpàtica i tal, penses, bueno, doncs pues mira, què vols que et digui? Quan em van treure la piga de l'esquena, pues estava allà a quiròfan explicant la meva vida, tal, saps? I després vaig haver de tornar, seguia explicant la meva vida, i la gent riu, i, bueno, pues mira...
Has de ser molt pesat, tu, el quiròfan.
Una mica.
Sigui un diu.
Però és per efecte de l'anestèsia.
I dels nervis, no?
I dels nervis, i dels nervis, sí, sí. Ai, la vida. Ens fa que passem de tant en tant pel tubo, tots. Del tema mèdic, em refereixo. Sí. A finals de març, un divendres, hauré de marxar una miqueta abans, també, perquè tinc una altra...
Tu també
Convidu-no.
És la persona que ja... O sigui, no és que agafi baixes, que mira, escolta, sinó que no, marxa baixes, més no. dies abans.
Apa.
És a dir, és... No, és perdona, veritat. Que si el dentista...
Que no, el dentista si, fins al juny no toca.
No toca. No, que deu ser que ja també a les 11, deus anar al dentista.
No, és a la 1 i 20 o així. Clar, ja és al final de la meva jornada, pràcticament.
Però és igual. Bueno, que, va, digues, què?
Jo vaig avisant jo per anar preparant el terreny una mica, però és que hem de passar pel taller tots en algun moment o altre.
Sí. Al matí. Sí,
per la tarda. No, que consti que vaig demanar que a la tarda, és a dir, que m'agafessin a la tarda, però m'ha dit que la doctora tal només atén els matins.
Bueno, va, tira, què?
Va, anem cap a on? Doncs cap a l'Edu de Batlle, que parlava el diumenge del rendiment de l'Espanyol en el partit contra el Valladolid aquest diumenge, i això és el que deia.
És que us n'adoneu que per trobar un partit, ja no bo, decent de l'Espanyol, hem de pensar en un de cada 5 o 6? Això que ens han presentat avui al plat, amb perdó i amb el respecte als professionals, és, no és un crustó de pano, és una tifa seca de gos.
Com?
No, és veritat, això t'ho menges tu, que s'ho mengi el senyor Diego Martínez, això. Perquè és impresentable, mira com riu la Imma Casares, que està aquí amb nosaltres a la cabina.
Igual no podem escoltar la roda de
premsa. Ui, compte que pot marcar Braithwaite! Gol! Mira, gol! Gol, 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 gol de l'Espanyol!
Això és el que la COPE en diuen un nostre Pacus de manual.
Bueno. Ahir ho va posar la Marga, ho va posar al grup de WhatsApp, però a mi m'ho van passar al matí. A veure si ho podem penjar. I que la gent ho pugui gaudir. Resulta que fa una setmana, fa 10 dies, van assassinar amb una professora. Un alumne la va assassinar a França. I fa el dia 3, avui que som 7, doncs fa 4 dies va ser el dia de l'enterrament. I l'enterrament hi havia a l'exterior de l'església, hi havia el fèretre de la dona, i de cop i volta va sonar una cançó de Nat King Cole, i el marit, davant del fèretre, es va començar a posar a ballar sol. L'últim ball amb la seva dona. I de cop i volta, altres mestres van començar a agafar les parelles i van començar a fer un gran ball. I mentre això passava, deu que val molt la pena veure aquest vídeo, perquè... És a dir, t'emociona, fa plorar, és bestial, és bestial. És l'emoció, és l'amor, bèstia. Sonava aquesta cançó en la versió francesa que va fer Tiro. El gran Nat King Cole. I ell ballant i ballant.
Toi, qui n'a peut-être pas compris quand je t'ai dit bon putain Paris je mon fait le calumé, je sais bien qu'un jeu d'ai, que je le pourrais dans ton pays, je reviendrai toi, qui ne m'avais rien répondu. Je sais que tu ne m'avais pas cru. Pourtant me voilà, tu peux avoir confiance en moi, je ne repartirai pas.
Thank you.
fois qui n'a peut-être pas compris qu'on je t'ai dit en quittant Paris. Je m'en fais le cœur humé, je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai tout en paix, je reviendrai toi qui ne m'avais rien répondu. Je sais que tu ne m'avais pas cru. Ne repartirai pas. Je ne repartirai pas.
Nat King Cole amb aquesta versió francesa de Love a les 6:26, despertant un dia més, és dimarts, és 7 de març.
El món a RAC 1.
Fins a 2:15, més notícies del dia. Comencem a l'est del Mediterrani. Un mes després del terratrèmol de Turquia i Síria, el balanç oficial de morts ja supera amb escreix els 50.000. La majoria, 46.000, són a Turquia. Ara bé, aquest número encara podria quedar curt, i és que el Col·legi de Metges Turc acusa Recep Tayyip Erdogan d'amagar dades. Diu que hi ha hagut més de 60.000 defuncions només en aquest país i que no se n'informa, Agustí Serrat.
Sí, això cal sumar-hi els morts a Síria. Oficialment el balanç és de 6.000, però en aquest cas és molt més complicat de calcular perquè el govern de Bashar al-Assad no és gens transparent i, a més, la zona afectada està controlada pels grups de l'oposició. L'OMS, però, estima que les morts a Síria arran del terratrèmol estarien al voltant de les 10.000 i, per tant, la xifra final de defuncions podria enfilar-se molt més del que diuen les dades oficials. El terratrèmol ha estat el més mortífer de la història, com a mínim de Turquia, segons ha explicat Erdogan, un sisme que ha tingut unes 11.000 rèpliques.
Ens situem ja al país. Una altra efemèride. Avui fa just una setmana que hi va haver el simulacre del nou sistema d'alertes per emergències de Protecció Civil. La prova es va fer d'entrada a les terres de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, i segons les enquestes, un 20% de la població no hauria rebut aquesta primera alerta, aquesta prova pilot. Detalls des de Lleida. Julen Andrés, bon dia.
Bon dia. Segons explica avui al diari Segre, la cap de Servei de Tecnologia de Protecció Civil, Raquel Canet, ja esperaven que no arribés a tots els lleidatans. I és que s'ha de tenir en compte que, a banda de la cobertura, per exemple, també s'ha de tenir l'opció configurada al telèfon. El web de Protecció Civil explica com fer-ho. Pel que fa als resultats de Lleida, es van rebre un total de 5.337 enquestes, de les quals un 20% afirma que no li va aparèixer el missatge. Ara s'estudiaran possibles millores i una podria ser incloure tutorials i fer que es pugui llegir el missatge una vegada s'aturi el so estrident. En total es faran 3 simulacres més i el següent arriba el 12 d'abril a les Terres de l'Ebre, Tarragona i el Penedès.
I encara seguim a Ponent, perquè els municipis de Torà i de Biosca, actualment a la comarca de la Segarra, tindran via lliure per passar a ser de la comarca veïna, la del Solsonès, com reclamen des de fa 13 anys a les administracions. Aquesta tarda el Parlament aprovarà una proposició de llei del PSC per fer-ho possible. Aquests municipis fan la vida i tenen el punt de referència de serveis a la Catalunya central, però administrativament, almenys fins ara, han format part de la Segarra, per tant, de l'àmbit de les terres de Ponent. Aquest canvi, doncs, que tiraran endavant al Parlament les properes hores, un altre que fa el ronso, que sembla que de moment va per llarg, que és la creació de la comarca del Lluçanès, una altra reivindicació, en aquest cas a la Catalunya central. No es farà, això segur, fins passades les eleccions municipals del proper mes de maig. I avui arriba a l'Hospital Clínic de Barcelona, justament, l'exposició Arte para recordar. És un conjunt d'obres d'Anna del Alto, una artista a qui li van detectar Alzheimer precoç amb 39 anys. Són quadres que ella va pintar durant 4 anys, entre el 2015 i el 2019, i que mostren l'evolució de la malaltia, també en la faceta artística, Ferran Morera.
L'exposició recull 27 obres, totes ambientades en la naturalesa i van acompanyades d'un QR on es pot veure l'artista mentre creava aquella obra concreta. El coordinador de l'exposició, José Luis Fernández, que també és el marit de l'artista, ha explicat a RAC1 que la malaltia va augmentar la seva capacitat artística, tot i les dificultats que va viure a mesura que avançava.
En trazos, que sí que hay una clara desvirtuación de la obra, cada vez los trazos son menos sensibles, pero por ejemplo el colorido siempre ha sido de principio a fin, ha sido siempre una persona muy colorista, no ha habido ningún cambio, pero sí en la tardanza de las obras, en la que al principio tardaba 3 semanas o 2 semanas y luego realmente le costaba 2 meses.
Arte para recordar es podrà veure fins al 6 d'abril a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'entrada és gratuïta.
Bon dia i bona hora. En podem arribar a 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
L'exministre de l'Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, va posar en marxa l'Operació Catalunya l'endemà de la diada del 2012.
Ho ha explicat La Vanguardia, que també revela que l'excomissari Villarejo va afegir noms per perseguir, com el de l'exdirectiva del Barça, Susana Monge, per negocis que tenia amb empresaris. A més, el diari explica que María Dolores de Cospedal va ser qui va comprar Javier de la Rosa perquè denunciés la família Pujol.
L'Audiència de Barcelona arxiva del tot 8 de les 9 causes contra professors de l'Institut al Palau de Sant Andreu de la Barca.
Els acusaven de delicte d'odi per suposadament humiliar alumnes de fills de guàrdies civils parlant de l'1 d'octubre a classe. Segons explica El Punt Avui, el tribunal creu que només hi ha indicis de delicte en un dels casos.
L'Hospital Clínic recupera aquest matí part de l'activitat després del ciberatac.
Es faran el 10% de les consultes externes i gairebé la meitat de les operacions que hi havia programades. Ahir ja es van haver d'ajornar 150 cirurgies i unes 2.500 visites als especialistes. El Clínic encara no sap quan podrà tornar a la normalitat.
El Departament de Salut prendrà mesures urgents per combatre les llistes d'espera.
A l'atenció primària es formaran 2.000 administratius perquè s'ocupin de la feina burocràtica i es reforçaran les centraletes telefòniques i als hospitals s'augmentaran el nombre de visites, proves diagnòstiques i cirurgies.
Denuncien penalment un home per insults racistes en un partit de futbol infantil.
Va passar diumenge a Barcelona. L'àrbitre va aturar el joc perquè un espectador estava insultant greument un nen negre dient-li mico i fill de puta. El club va decidir trucar als Mossos.
Avui es farà al Congrés dels Diputats a Madrid la primera votació de la reforma de la llei del només si és sí.
Si no hi ha sorpreses, Podem votarà en contra, però el PSOE tirarà endavant el text amb els vots del PP. És el primer cop que els dos socis voten diferent en una llei tan important.
Això a l'estat espanyol. El francès acord per reduir al màxim el preu d'alguns aliments bàsics.
La mesura durarà 3 mesos i seran els supermercats els que decideixin els productes concrets i quan costaran tot plegat, mentre avui el país quedarà mig aturat per una nova jornada de vaga general contra la reforma de les pensions.
I als esports, la jornada 24 de primera es tanca amb un nou despropòsit del VAR, estat a l'empat a 0 entre l'Osasuna i el Celta.
Els navarresos els han anul·lat un gol per fora de joc, però en la imatge difosa pel VAR es veu com el davanter de l'Osasuna i el defensa del Celta estan en línia. El club navarrès treu foc pels queixals i ja ha demanat un aclariment. Neymar es perdrà el que queda de temporada per una lesió al turmell dret. El brasiler ja s'ha lesionat 20 vegades des que és el PSG i s'ha perdut 91 partits. I avui a RAC+1 sabrem els dos primers quart finalistes de la Champions a partir de les 9 de la nit, Chelsea, Borussia Dortmund i Benfica Bruges.
Són els titulars d'aquest dimarts. És 7 de març, un dia en què, pel que fa al temps, comencem a dir almenys una mica adéu al fred.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Mònica Osar, bon dia.
Bon dia.
I és que avui, d'una banda, pugen les temperatures diurnes i, a més, bufarà el vent de ponent.
Exactament, un vent que es notarà sobretot a partir del migdia i especialment al centre i al sud del país i faran fil aquestes temperatures. Respecte a les d'ahir, pujaran de manera més acusada cap a les comarques de Girona i també punts de la costa i del prelitoral de Barcelona, moltes màximes que es mouran entre els 14 i els 19 graus. Tot i això, ara mateix l'ambient és més fred que ahir. I tot plegat amb un cel mig ennúvol enterbolit i amb algun ruixat cap a la Vall d'Aran, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça, amb cota neu al voltant dels 1.600 metres, i a la tarda no es descarten quatre gotes també entre Girona i Barcelona, en principi poca cosa. I els propers dies pugen més les temperatures, ho faran demà i de nou al cap de setmana.
I les temperatures, les que tenim a aquesta hora, les repassem?
Doncs ara mateix 3 graus sota zero a Puigcerdà, 6 graus a Roses i també a Tarragona, 5 graus a Terrassa, 3 a Lleida i a Girona i temperatures de 7 a 9 graus a Barcelona.
Em vull vendre el cotxe,
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
I darrer titular per la mobilitat, començant a les carreteres, advertència que fa trànsit avui per circular per la plana de Vic a Osona, bàsicament per aquesta presència de boira al sector entre Centelles i les Masies de Voltregà. Això a les carreteres, a banda dels ferrocarrils, avui per aquesta vaga que hi ha a França, doncs hi pot haver afectació pels trens transfronterers, els que creuen a Catalunya Nord, per tant, afectació pels trens de les línies R11, RG1 entre Portbou i Cervera, també a la R3 entre Puigcerdà i la Tor de Carol, i tampoc es garanteix que circulin els TGV que des de Barcelona van cap a Perpinyà i París. Les 6:34.
RAC 1. Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena.
Llega la nueva Honda Hornet 750. Potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que els plàstics i els metalls van al contenidor groc. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor groc. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives.
Jornada de portes obertes, dissabte 11 de març.
Per a més informació, masllop.es.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El món a RAC1.
Despertant aquest dimarts, 7 de març, amb novetats sobre l'operació Catalunya, les informacions que destapa aquest matí La Vanguardia i que aclareixen una mica més com es va gestar aquest entramat que va involucrar el govern espanyol del PP i també una part de la policia espanyola que actuava al marge de la legalitat. En concret, el govern que liderava Mariano Rajoy va decidir posar en marxa aquesta operació tot just l'endemà de la Diada Nacional del 2012. Entre d'altres, avui coneixem detalls d'aquests primers 4 anys de l'operatiu parapolicial que van liderar, ho dèiem, la cúpula del PP, també una part de la policia espanyola, per aturar el procés independentista amb informacions falses dels seus líders. Un dels primers elements és que va ser el ministre de l'Interior en aquella època, Jorge Fernández Díaz, qui va dictar que calia actuar de manera bruta. Va ser poques hores després de veure la magnitud de la primera manifestació independentista un 11 de setembre. La primera de magnitud va ser el 2012 i així ho va manar el seu equip al Ministeri de l'Interior aquell dia, Agustí.
La Vanguardia porta detalls de com es van gestar els contactes amb l'aparell Bisset de la policia espanyola d'aquell moment, que comprenia, entre d'altres, el director adjunt Eugenio Pino, l'aleshores comissari Villarejo, a més del que havia estat cap de la UDEF fins llavors, José Luis Olivera. El diari també explica que va ser Juan Cotino, home fort del PP valencià i exdirector general de la policia, qui va recomanar Villarejo al ministre Fernández Díaz. Una de les claus va ser que tots dos dirigents populars eren de l'Opus i tenien relació. A partir d'aquí es va gestar la llista de personalitats equipades seguir tant d'independentistes com de persones que no ho eren, però que hi tenien algun lligam. Un document que van anar farcint diverses persones, alguns dels noms els va incloure la mateixa policia patriòtica, d'altres els va afegir Alicia Sánchez Camacho després de parlar amb Victoria Álvarez, per exemple, els noms de la família Pujol i de la Suma Roca, o també de Jaume Giró, que ahir, per cert, presentava la seva querella als jutjats de Madrid contra la cúpula judicial espanyola, però la llista va tenir també altres noms que va incloure el mateix Villarejo perquè hi tenia interès per negocis que ell feia amb empresaris. És el cas de Susana Monge i de Xavier Vinyals. Monge va explicar precisament en aquest programa els xantatges i informacions falses a què la van sotmetre i que van acabar per enfonsar-li l'empresa.
I el diari també aprofundeix en les informacions que us hem anat explicant els darrers dies, que detallen com s'ho van fer per començar aquesta campanya contra, bàsicament d'entrada, la família Pujol i els màxims dirigents de Convergència i Unió de l'època. Recordem, ens situem la tardor de l'any 2012 i aquests eren els objectius principals de les primeres passes de l'Operació Catalunya.
En aquest sentit, la primera filtració d'informacions falses vinculada a l'Operació Catalunya va ser la notícia del Mundo, que deia que els Pujol tenien 137 milions d'euros a Ginebra, dades que en teoria recollia un esborrany de la UDEF, de la policia espanyola, que no va existir mai i que el cos policial mateix va desmentir després. Però La Vanguardia també detalla que la secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, va ser qui va aportar els diners perquè Javier de la Rosa denunciés els Pujol setmanes després. Com a mínim va fer un pagament de 150.000 euros per mediació del cap de gabinet de la que llavors era presidenta de Castella-La Manxa. Més endavant, de la Rosa no va ratificar la denúncia perquè esperava més diners. Villarejo i Cospedal es van seguir trobant per continuar l'operació, algunes vegades també acompanyats del marit d'ella, l'empresari Ignacio López del Hierro.
I la majoria d'aquests noms han figurat ja els darrers mesos i anys en aquesta investigació. De fet, alguns d'ells estan imputats en diverses trames, per exemple, per una banda la trama Kitchen o de l'altra la que manté oberta la batllia, la justícia andorrana. És el cas, per exemple, de Villarejo i de Jorge Fernández Díaz, però Cospedal i el seu marit, entre d'altres, han acabat quedant fora d'aquests casos. Se'ls va imputar, però finalment van sortir de la investigació. I encara hi ha altres personatges polítics dirigents, bàsicament del PP, que en cap moment han estat imputats. Per exemple, la qui va ser líder del PP a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho. Almenys fins ara no ho ha estat. I és que, a les últimes hores, això podria fer un gir, perquè un dels afectats, l'exconseller d'Economia Jaume Giró, s'ha afegit a la via judicial oberta per Sandro Rosell i ha presentat una querella per aquesta operació Catalunya als jutjats de Madrid, assenyalant a Fernández Díaz, però també altres persones com a Sánchez Camacho. Ho recull d'escrit judicial, al qual ha tingut accés RAC1 des de Madrid. A Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Giró repeteix el mateix patró que Sandro Rosell. Acusa Jorge Fernández Díaz, però també el seu número 2 al Ministeri, Francisco Martínez, a l'exsecretari general del PP, María Dolores de Cospedal, i a l'excomissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo. A més, com va fer l'expresident del Barça, Giró assegura que la senadora del PP i exlíder del partit a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, podria estar perfectament en la llista dels acusats. No la inclou en la querella perquè és aforada i vol evitar que el Suprem entomi el cas, però deixen clar que podrien repensar-se aquesta decisió. Sigui com sigui, l'exconseller acusa els implicats de descobriment i revelació de secrets, malversació de fons públics i d'organització criminal. Giró deia a TV3 que té motius de sobres.
Hi ha una concertació dels càrrecs de la policia espanyola, els càrrecs del govern espanyol i del Partit Popular per investigar a persones i construir proves falses per tal d'intimidar-los, desprestigiar-los.
Ara la querella de Giró l'estudiarà un jutjat de Madrid que demanarà l'aval de la Fiscalia i si cap de les parts hi posa traves, serà llavors quan el jutge podrà obrir la investigació i afegir-la al mateix carro que Rosell.
Doncs d'una banda, els nous detalls de l'operació Catalunya, els que fan camí als jutjats i els que anem coneixent als mitjans de comunicació, però hi ha altres causes judicials vinculades al procés sobiranista que també acaben en no res, en aquest cas, per persones a qui se les va acusar, per exemple, de promoure la ideologia independentista o de carnissar-se contra la policia espanyola i la Guàrdia Civil. És el cas, ho recordareu, dels professors de l'Institut del Palau de Sant Andreu de la Barca a qui els van acusar justament de carregar contra els fills dels guàrdies civils que van en aquest institut. És un centre que hi ha al costat de la comandància principal de la Guàrdia Civil a Catalunya. Doncs bé, segons el diari El Punt Avui, l'Audiència de Barcelona ha arxivat completament del tot 8 de les 9 causes contra aquests docents.
És per això que ja els han comunicat oficialment que el cas està arxivat. De fet, el jutge d'instructor ja havia constatat feia anys que no hi havia hagut delicte, però la Fiscalia i l'acusació particular van presentar un recurs, que és el que ara s'ha tombat en 8 dels 9 casos. Només es continua investigant un dels professors, tot i que en el seu dia el jutge va rebutjar cap tipus de criminalitat per tots 9, els acusats, ara sí que veuen indicis de delicte en un dels mestres, que és el que continuaran investigant.
I encara relacionat amb el procés, el govern espanyol reconeix que no ha fet cas del dictamen de les Nacions Unides que li demanava prendre mesures per evitar que repetissin casos com els de la suspensió de diputats d'Oriol Junqueras, de Raül Romeva, de Josep Rull i de Jordi Turull, recordem-ho, membres d'Esquerra i de Junts per Catalunya, que van prendre possessió i que després van anar a petar a la presó. Doncs bé, el diari ara explica que el Comitè de Drets Humans de l'ONU va dictaminar l'agost de l'any passat que s'havien vulnerat els seus drets quan se'ls va suspendre com a diputats al 2018. Donava temps fins la setmana passada al govern espanyol perquè els diguessin quines mesures prendrien perquè un fet així no es repetís. Doncs bé, la Moncloa ha admès al diari que no els ha donat cap tipus de mesura, que no han mogut ni un dit.
L'advocacia de l'Estat va respondre al requeriment la setmana passada, quan estava a punt d'acabar el límit de 180 dies que havia donat l'ONU, i va fer dient això, que la violació ja s'havia reparat i que, per tant, no calia que prenguessin mesures, tot i que, segons el comitè, en tenien l'obligació. El cert, però, és que el dictamen de les Nacions Unides no és vinculant i, per tant, la Moncloa no estava obligada a fer-ho. A la resolució, per cert, també es demanava que el govern espanyol fes difusió del text, van fer com si sentissin ploure, fins ahir que el Ministeri de Justícia sí que el va penjar al seu web.
Són les 6:44 i una altra de les qüestions que ha portat cua els darrers dies al ciberatac a l'Hospital Clínic. Avui té una primera solució, almenys pels responsables del clínic, que podran recuperar una part de l'activitat, tot i això encara molt lluny de funcionar com un dia normal un dels centres de referència del país. Segons el Departament de Salut, avui es podran fer el 10% de les consultes externes i entre el 40 i el 50% de les operacions que hi havia programades. En canvi, es continuen ajornant les sessions de radioteràpia oncològica que no són urgents. Ahir es van haver d'ajornar per aquest ciberatac 150 cirurgies i unes 2.500 als especialistes del Clínic Laia Framis.
Avui l'Hospital Clínic continuarà sota mínims. Les últimes hores l'equip tècnic ha pogut reactivar part del sistema informàtic afectat pel ciberatac i aquest matí esperen poder fer gairebé la meitat de les operacions que hi havia previstes i també un 10% de les consultes als especialistes. Els pacients que podran visitar-se rebran una trucada de l'hospital per confirmar la cita i els que avui tenien hora i no rebin aquesta trucada se'ls contactarà properament per reprogramar la visita. També s'atendrà els pacients que ja estan ingressats i les urgències que hi arribin pel seu propi peu. La resta es derivaran a altres hospitals. En qualsevol cas, el conseller de Salut, Manel Balcells, assegura que cap malalt greu quedarà desatès.
S'ha repartit l'atenció dels malalts urgents en altres hospitals i, des del punt de vista clínic i assistencial, garantim que tot ciutadà i ciutadana tingui l'atenció que li cal en el moment que li cal. És a dir, que si clínicament hi ha necessitat de fer una sessió de radioteràpia, doncs es farà en un altre centre.
També funcionen l'hospitalització domiciliària, els hospitals de dia, radiologia, les proves endoscòpies i la farmàcia ambulatòria.
El clínic, doncs, que va revifant, que va reparant una part de l'activitat, però la direcció del centre, que ja té coll avall, que no podrà recuperar el 100% d'aquesta normalitat aviat, admeten que va per llarg, sobretot per motius de seguretat.
Prefereixen assegurar-se que el ciberatac està sota control abans de recuperar bona part de l'activitat assistencial. Els pirates informàtics van encriptar els historials clínics dels pacients i el director mèdic de l'hospital, Antoni Castells, diu que per seguretat és més prudent esperar.
Tant en el tema de la cirurgia com el tema de la consulta externa, el que priva és la seguretat dels malalts. Fins que no puguem tenir accés fàcil informació a la seva història clínica, als seus resultats a les proves, creiem que és preferible demorar-ho 24 o 48 hores.
També és impossible informatitzar cap prova, per això els sanitaris van amunt i avall amb els resultats, per exemple, d'una analítica urgent. El clínic demana als pacients estar alerta de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació perquè en molts casos tampoc poden avisar-los dels canvis.
I sobre el ciberatac en si, hem sabut el que ha explicat l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i és que va ser un atac tècnicament molt innovador respecte als detectats a altres administracions del país els darrers mesos i anys. Amb tot, avisen als pirates del grup Ransom House que no pensen negociar res, que no pensen pagar cap rescat per les dades. Són les 6:47, seguim en plana sanitària, però en un altre ordre de coses, i és que el Departament de Salut engega un pla de mesures urgents per combatre les llistes d'espera. Serà tant a l'atenció primària com als hospitals de tot Catalunya. Anem a PAMS, comencem a l'atenció primària, on es formaran 2.000 administratius perquè descarreguin de feina, bàsicament de burocràcia, els metges i infermers, perquè aquests es puguin centrar, doncs, en l'activitat mèdica, en els diagnòstics. També es reforçaran les centraletes telefòniques, perquè un 85% de les trucades s'atenguin a la primera. L'objectiu és que a finals d'enguany, 7 de cada 10 persones que demanen hora al metge de capçalera n'aconsegueixin per al cap de 5 dies a tot estirar. Ara això només ho aconsegueixen la meitat dels pacients, Laia Colomer.
Durant aquest any, l'atenció primària agafarà força la figura de l'administratiu de referència. Tothom en tindrà un, com ja passa amb els metges i els infermers. Tindrà agenda pròpia i se li podran consultar dubtes, com recordar el dia d'una visita o preguntar quina paperassa cal portar. Això després de detectar que un 40% de les consultes que es fan per internet als metges són de temes administratius. La directora assistencial d'atenció primària de l'ICS, Núria Nadal, espera alleugerir les agendes dels metges.
Conèixer l'administratiu de referència i que aquest administratiu tingui una agenda pròpia on nosaltres, com a ciutadans, li puguem preguntar totes aquests dubtes que tenim i lliurant l'agenda del metge d'aquestes tasques que no aporten cap valor assistencial.
Els infermers també podran passar consulta a malalts sense complicacions, per exemple, per un refredat o un mal de panxa, i es reforçaran les centraletes telefòniques. També els malalts crònics se'ls concentraran les proves i les visites el mateix dia.
Això pel que fa als CAPs. A banda, els hospitals Salut es compromet a fer enguany 140.000 visites més, és un 8% més que l'any passat, augmentant 142.000 les proves diagnòstiques o en 35.000 les cirurgies que es van fer el 2022. Amb aquest increment d'activitats s'espera reduir les llistes d'espera que estan fora de terreny termini, és a dir, que s'atenen més enllà dels 30 dies, si són preferents, i més enllà dels 90, si són ordinàries. Per reduir aquestes llistes, el que es farà és habilitar també, per exemple, els dissabtes, perquè Salut admet que a hores d'ara falta personal per poder anar eixugant aquesta llista d'espera. En crònica de successos, els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home que hauria insultat amb consignes racistes un nen que jugava a futbol en una competició infantil. Va passar diumenge al camp municipal Menorca, a Sant Martí de Provençals, a Barcelona. El partit era entre la penya barcelonista Barcino, on juga el nen afectat, i la Fundació Futbol Badalona.
L'àrbitre va aturar el joc perquè un espectador estava insultant greument un nen negre dient-li mico i fill de puta, i el club va decidir trucar als Mossos. El president de la penya barcelonista Barcino, Tomàs Desembre, diu que malauradament aquest tipus de situacions es repeteixen cada cap de setmana i que el problema són els pares. En parlava BTV.
Aquests protocols estan molt bé que els tinguin els clubs, que ja fem una feina bastant important aplicant-los, però quasi bé ben comentat que els protocols es tindrien que fer passar per als pares, perquè realment el problema real al futbol és el públic en general. Volem que això no es repeteixi i mirarem que aquí no passi més.
El pare del nen afectat ha denunciat el cas als Mossos. Segons la policia, el club badaloní nega que se l'insultés.
I encara en successos, la policia espanyola ha detingut un home acusat de violar durant 6 anys les seves 3 nebodes menors d'edat a Vilanova i la Geltrú. Els agents creuen que emborratxava les nenes d'11, 13 i 16 anys per poder-les agredir quan anaven a dormir.
Ho hauria fet des del 2016 fins al desembre passat, aprofitant que les nenes passaven les vacances a casa seva. Totes tres sospitaven que el que els feia el tiet perquè es despertaven despullades i amb dolor a la vagina. És per això que a principis d'any la mare d'una de les víctimes va presentar una denúncia a la Unitat de Família i Atenció a la Dona de Madrid, on viu. Els agents han escorcollat el domicili del presumpte agressor, Vilanova i la Geltrú, i l'home ja ha passat a mans de la justícia.
I a França, el govern i les grans cadenes de supermercats han anunciat un acord per reduir al màxim possible el preu d'alguns aliments bàsics. La mesura serà temporal, 3 mesos, vol fer front a l'escalada de preus del menjar, que a l'altra banda del Pirineu s'ha situat bàsicament amb els mateixos percentatges que a Catalunya. S'han encarit més d'un 14% des de París. Laia Forés, bon dia.
Bon dia. L'acord es va anunciar aquest dilluns, però encara caldran dies per veure com es concreta. La idea és que els grans supermercats ofereixin durant almenys 3 mesos un seguit de productes bàsics a preus molt baixos perquè redueixi el preu de la cistella de la compra. El govern francès ha deixat en mans dels grans distribuïdors decidir quins productes inclourà i quin preu tindran. El ministre de Finances, Bruno Le Maire, explicava així l'acord.
El preu més baix possible, gràcies a una reducció dels marges dels distribuïdors. És una mesura que costarà centenars de milions d'euros als distribuïdors.
Ce qui va coûter aux distributeurs plusieurs centaines de millions d'euros.
L'anunci de la cistella antiinflació arribava el dia abans d'una vaga general contra la reforma de les pensions que deixarà avui França mig aturada i que es podria convertir en una vaga indefinida. El sector més afectat avui és el del transport, amb almenys el 30% dels vols anul·lats i també la majoria dels TGV.
Minuts i les 7 de seguida als esports.
Renault. Tornem a parlar de motors amb el nou Renault Australitec Full Hybrid. Fabricat aquí, amb 200 cavalls de potència, fins a 130 km per hora en mode 100% elèctric i fins a un 80% de conducció elèctrica a ciutat. Probablement el motor més eficient de la seva categoria.
Triat millor cotxe del 2023 a Catalunya. Descobreix-lo a la xarxa Renault.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Blanca, que bé que et veig.
Vinc de Naturhaus. He perdut 4 quilos.
Sí, jo també vull.
Què haig de fer? Acompanya'm o busca el teu centre Naturhaus més proper i demana-hi cita. Totes les consultes d'assessorament dietètic i seguiment setmanal són gratis. I a més, ho pots fer des de casa.
Entra a naturhaus.es o truca al 902 15 14 14.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 9 al 11 de març fem jornada de portes obertes amb promocions exclusives. Visita'ns. Estem a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda Nadal.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
34.294. 3, 4, 2, 9, 4.
Sèrie
42. 0, 4, 2.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. El món a RAC 1.
Les 6:54.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Temps pels esports amb Albert Pedrol i comencem parlant de la jornada 24 de primera. S'ha tancat aquesta nit amb un nou despropòsit del VAR. Ha estat a l'empat a 0 entre l'Osasuna i el Celta. El club navarrès treu foc pels queixals i ja ha demanat un aclariment perquè no està d'acord amb el fora de joc en una jugada, la del gol d'Abde, quan quedava un quart d'hora pel final, Albert.
Sí, a l'Osasuna no li quadra gens ni mica la imatge que va difondre el VAR per justificar aquesta posició antireglamentària. El fora de joc és del company d'equip d'Abde, el Ximi Ávila, però en el moment que aturen la jugada el davanter de l'Osasuna està en línia amb el defensa del Celta. A més, a tots dos se'ls agafen parts del cos diferents, cosa que el reglament no preveu. A un li agafen l'espatlla i a l'altre el colze, i així sí que sembla que el Ximi Ávila estigui més avançat, però evidentment els dos jugadors els haurien d'haver agafat la mateixa part del cos per veure'ls de referència. L'entrenador de l'Osasuna, Joseba Arrasate, no hi veu mala fe, però té clar que els àrbitres s'han equivocat amb la imatge difosa.
Yo profesor soy, de geometría sé un poco también, pero estamos teniendo muy mala suerte, ¿no? El otro día con la de Quique Barja, hoy también he visto esa imagen también, puede ser fuera de juego, pero no por la imagen que nos hayan enseñado, ¿no?
Per cert, esportivament parlant, amb aquest empat el Celta supera la classificació. L'Espanyol, que ara és 13, tot i que continua amb dos punts de marge sobre el descens.
Més coses, Neymar es perdrà el que queda de temporada per una lesió al turmell dret.
El brasiler del PSG s'adoparà i estarà entre 3 i 4 mesos de baixa. A París, Neymar ja s'ha lesionat, atenció, 20 vegades. Ha estat 500 dies de baixa i s'ha perdut 91 partits. A la Champions avui sabrem els dos primers quart finalistes. El Chelsea rep el Borussia Dortmund amb un 1-0 pels alemanys de l'anada, i el Benfica juga a casa contra el Bruges amb 2-0 pels portuguesos. Els dos partits són a les 9 de la nit i els podreu seguir, com sempre, a RAC+1, aquesta vegada coincidint amb l'Olympiacos Barça de l'Eurolliga de bàsquet a partir de les 8, i també a RAC+1 és un partit entre el tercer classificat, el Barça, i el segon, que és l'equip grec.
I encara tenim algun apunt més.
Sí, que l'espanyol Brian Olivan és dubte pel partit de dissabte al Santiago Bernabéu, amb un cop a la cama esquerra que es va fer diumenge a Valladolid. Que en tenis, els Estats Units han decidit no deixar jugar Novak Djokovic als Masters 1000 d'Indian Wells, que comença demà, ni tampoc el de Miami. La raó és que no està vacunat del Covid. I a la Copa de la Reina, la justícia ordinària ha tombat el recurs del Barça per l'alineació indeguda de la brasilera Jason en el partit dels vuitens de final contra l'Osasuna. Això fa que les blaugranes no puguin jugar als quarts de final que comencen avui mateix.
A Hyundai hem fet 30 anys, i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari, amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
I anem enfilant fins a les 7 del matí. Ens falten 2 minuts i mig per aquesta hora. Temps, com cada dia, doncs, de sentir la recomanació de la Gemma Herrero.
En agosto del 2021 vimos como Afganistán caía otra vez en manos de los talibanes. Han pasado los meses y ya no es noticia que haya niñas a las que se les niega el acceso a la educación y mujeres que lo único que pueden hacer es estar en su casa. El documental En sus manos, una alcaldesa en Afganistán, nos recuerda lo que han perdido a través de la figura de Zarifa Ghaffari, que con 26 era la alcaldesa más joven del país. Las cámaras la siguen los meses antes, cuando se empeña en hablar de educación, educación y educación allá por donde va. A los talibanes que la amenazan de muerte y asesinan a su padre. Y su ida a Alemania, con el dolor y también la culpa. Emociona su valentía. Espeluzna imaginar el terror con el que viven ahora y la indiferencia con la que las estamos respondiendo. En sus manos, una alcaldesa en Afganistán está en Netflix.
Gracias, Gemma, y al Dialing.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Amb el Ramon Bartolí. Ramon, bon dia.
Bon dia, Nil. El dissenyador Lorenzo Caprile parla d'una famosa col·leccionista d'art, a Julián La Onda, Onda Cero.
Que hay un joyel de pecho que perteneció a la reina María Cristina de Habsburgo, que por azares de la vida cayó en manos de nuestra querida Tita Cerveza.
Ponga tres cañas.
De nuestra querida Tita Cerveza. Cervera.
Cervera.
Perdón.
La cerveza sola está de puta madre.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC 1. Tots som 1.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.